divino. I són les 9, repassam ara les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. La Setmana Santa comença amb una vaga que afecta els aeroports de Palma i d'Eivissa, on els treballadors dels serveis de terra de l'empresa Groundforce han iniciat aturades parcials. Reclamen, entre d'altres coses, una aplicació correcta de les taules salarials. Toni Sastre, bon dia. Quina és la situació en aquesta hora a l'aeroport de Son Sant Joan?
I de normalitat és el que es viu a aquesta hora a Son Sant Joan, aquí a l'aeroport de Palma. De moment, la primera aturada parcial del dia, de les 5 de la matinada a les 7, ha tingut una escassa repercussió, tot i que ara, fa uns minutets, s'han registrat alguns retards a vols de les 11 del matí en destinació a València i a Madrid. El responsable del sector aeri d'UGT, José Negreira, preveu que les afectacions al vol, els vols, es vagin produint a mesura que avanci el dia, principalment al vespre, que és quan s'acumularan totes les cancel·lacions i tots els retards.
Desgraciadamente va a haber cancelaciones y va a haber vuelos, es decir, se va a tener que hacer una solución porque es un derecho del trabajador a cobrar lo que le toca. No es que estemos en una negociación y nos estemos peleando, estamos queriendo que apliquen lo que pone el convenio sectorial.
Els sindicats consideren abusius els serveis mínims establerts per l'empresa, que són d'un 70%. La segona aturada parcial del dia començarà d'aquí a 2 hores, a les 11, i s'allargarà fins a les 5 de l'hora baixa.
Gràcies, Toni. L'inici de la Setmana Santa a les Balears ha estat marcat per un temps ventós. L'illa de Menorca ha quedat incomunicada per mar pel tancament dels ports de Mahó i de Ciutadella.
Durant el dia d'ahir, la matinada d'avui, l'U2 ha comptabilitzat 87 avisos a Mallorca, 13 a Menorca i 4 a Eivissa, la majoria per caigudes de troncs i branques. En aquesta hora es mantenen els avisos taronges per mala mar a l'illa de Menorca i a pràcticament tota la resta del territori hi ha avisos grocs per vent i mala mar.
I demà dimarts a Gama deixa de recollir llet de les 3 vaqueries que fins ara han subministrat la central lletera, que tanca de manera definitiva. Dues de les explotacions provaran de sobreviure a la crisi venent-la a la península. En canvi, la vaqueria de Ses Bales de Canyamel de Cap de Pere tanca portes. Avui n'han parlat amb el responsable des d'allà, Caterina Ben, bon dia. Què és el que t'ha explicat?
L'Ido, la mitja, que és Antoni Baussà, pagès de tota la vida, assegura que amb el tancament de Gama, com dèieu, la finca no és viable, no és rendible en aquests moments. Avui, de fet, ha munyit ja les darreres vaques que els pròxims dies enviarà a Eivissa i també a Can Burguera, a Mallorca. De fet, a hores d'ara, una 60ena ja els ha venut a Galícia, admet que el sector lleter de Mallorca i també de les illes per extensió està ferit de mort. L'escolta.
En aquest moment som darrer pagès a mitjer mallorquí de Mallorca. En aquest moment, perquè els altres tots són propietaris i el futur de sector lleter a Mallorca el veig molt negre, molt. Molt negre, perquè en aquest moment mos quedam que els altres dos que queden en Bagama, pues, que quedaven en Bagama, han d'enviar la llet a fora a un preu que no sé exactament si serà rentable o no.
I el 70% de les prop de 55.000 cases construïdes en sòl rústic que hi ha a Mallorca són contràries a la normativa urbanística actual. Aquesta és una de les conclusions del projecte Cases que no existeixen, que ha elaborat el jurista i investigador Miquel Rosselló Xemena del MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts.
En una entrevista a l'informatiu Matí, fa només uns minuts, ha dit que, tot i que amb el pas dels anys la planificació és més restrictiva, posa damunt la taula una nova proposta i planteja deixar enrere el pacte implícit que permetia aquestes construccions.
Hem de repensar cap on volen caminar, o una idea de no proliferació, mitigació dels impactes i intervenció a partir de la planificació concreta, acordada i mirada a futur. No des de la parcialitat i la permissivitat que moltes vegades durant, no estic dient ara recent, sinó durant dècades i dècades i dècades, ha estat la norma per pensar el sol rústic a la nostra illa.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dilluns.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Tenim 11 graus de temperatura en aquest moment. Quan pensàvem que ja arribava la primavera i amb ella el bon temps, la veritat és que estàvem equivocats. Aquest cada setmana ens ha deixat una estampa ben blanca a la Serra de Tramuntana. La neu va aferrar amb força per damunt dels 800 metres i molta gent va aprofitar per anar a veure aquesta imatge poc habitual per finals d'un mes de març. A banda de la neu, cal destacar el temporal de fortes ratxes de vent i fenòmens costaners pràcticament a la totalitat de l'arxipèlag. La majoria dels incidents de les darreres hores han estat per caiguda d'arbres, però cal destacar sobretot el temporal marítim que ha deixat Menorca incomunicada. Els ports de Mó i de Ciutadella continuen tancats i per avui segueixen activats els avisos taronja a Menorca i a bona part de l'illa de Mallorca, també per mala mà. A la resta de la costa interior de les Balears es manté groc. Tot i el mal temps, van ser mortes les persones que ahir es varen acostar a vora la processó de diumenge del Ram a Palma. Joana, bon dia.
Bon dia, què tal? Com va, Marta? I sí, les confraries varen sortir des de l'església de Sant Jaume per acabar a la Concepció. Aquest esdeveniment va inaugurar la darrera setmana de Quaresma, un període de 40 dies dedicats a la preparació espiritual abans del diumenge de Resurrecció. Més de 30 confraries i també els escolans, com emana la tradició, varen dur les palmes i les branques d'olivera pels carrers de ciutat. És una de les processons amb més fidels cristians d'aquests dies. Escoltam algun dels assistents.
Ja fa setmanes que estem preparant tot això. El pas que tenim és el titular d'avui, ja que el que celebrem avui és l'entrada de Jesús a Jerusalem.
Cada any penses a veure si l'any que ve hi tornaré, i efectivament, aquí estem una altra vegada.
Tradició familiar, la meva nòvia era antigament sortia i jo la seguia.
Nostra Senyora de la Mercè, i fa 25 anys, per lo menos.
Un esdeveniment on no falten tampoc les reivindicacions. Tant el bisbe Sebastià d'avui com el papa Lleó XIV varen aprofitar ahir per demanar que s'aturi la guerra.
El missatge tenia lloc el mateix dia que Netanyahu anunciava que ocuparia més territori al sud del Líban i que l'Iran advertia als Estats Units que si els ataquen per terra capturaran les tropes. Avui és dilluns, recordam el programa, tenim d'aquí uns instants la tertúlia política amb un tema ben definit, la concreció de les mesures per pal·liar la guerra del govern autonòmic. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. El govern mobilitzarà més de 160 milions d'euros per pal·liar els efectes de la guerra de l'Iran a les Balears. Això ho va anunciar el passat divendres la presidenta de l'executiu, Marga Proens, després de reunir-se amb agents socials, sectors econòmics, consells insulars i ajuntaments. Destaquen ajudes directes i rebaixes fiscals per als sectors més afectats pel conflicte bèl·lic. Es reparteixen, volíem dir, entre ajudes dirigides als sectors més afectats com el primari o el transport. També destaquen les mesures enfocades a la deducció autonòmica de l'IRPF per a compensar l'increment de les hipoteques a tipus variable. Després ho valorarem amb els diferents representants parlamentaris.
I tot i que sembla obvi, fem una crida de la prudència i evitar les sortides amb mal temps.
Així és, Marta, perquè un turista alemany va haver de ser rescatat a Llora Baixa mentre era d'excursió. L'home caminava entre les Tres Creus i el Coll Baix quan va caure i es va fer un tall al genoll. S'hi van desplaçar els bombers del Parc d'Alcúdia, que varen demanar la intervenció d'un helicòpter. Finalment, l'home va ser evacuat per terra amb l'ajuda d'una llitera i dels efectius també de la policia local. El varen haver de dur a l'Hospital de Moró i sembla que tot ha quedat en un ensurt.
9:09, frase del dia, moment per la reflexió.
I de la frase és del científic i pare de la teoria de la relativitat Albert Einstein, hem de dir un clàssic ja d'aquest espai, que un dia va dir que el somriure és l'idioma universal dels homes intel·ligents. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow.
De què parla tothom? Quin és el tema del dia? Un dels que hem triat.
I d'avui tothom parla, Marta, del robatori de 12 tones de xocolatines mentre feien el camí d'Itàlia a Polònia.
Chocolate. Ay, qué rico mi chocolate.
La multinacional Nestlé ha denunciat el robatori d'un camió carregat amb 12 tones de xocolatines durant el seu transport per Europa. El vehicle, que transportava més de 413.000 unitats de barretes de xocolata, havia sortit del centre d'Itàlia en destinació a Polònia, però no va arribar mai al seu destí. I a hores d'ara, tant el camió com la mercaderia continuen desapareguts. Segons ha informat la companyia, el carregament formava part d'una edició especial i s'havia de distribuir a diversos països europeus en plena campanya prèvia a la Setmana Santa, un període en què el consum de xocolata augmenta notablement. Aquest robatori podria causar problemes puntuals d'abastiment a alguns supermercats, especialment en aquestes dates de gran demanda, encara que l'empresa xocolatera ja ha posat en marxa un protocol especial i la seva maquinària les totes perquè això no passi. Nestlé també ha alertat que els productes sostrets podrien acabar a canals de venda no oficials i per això ha activat un sistema de rastreig mitjançant els codis de lot de cada unitat amb l'objectiu de facilitar-ne la identificació i recuperació, que això m'assembla com una pel·lícula d'espies. Mirant el codi de barra d'una xocolatina per saber d'on ha sortit. La investigació continua oberta en la col·laboració de les autoritats i dels agents de la cadena logística, mentre la companyia adverteix que el robatori de mercaderies és un fenomen cada cop més freqüent i sofisticat a Europa. Les xarxes, per cert, com no podia ser d'altra manera, s'han omplert de memes comentant i fent befa de la notícia. N'hi ha un que m'encanta, que mesclen la pel·lícula Fast and Furious, edició Kit Kat, o si no, n'hi ha un altre que agafa en un dels protagonistes de la casa de papel, que en lloc de robar bitllets, allò que roben són xocolatines. No sé com et sembla aquesta notícia. D'entrada, mos havíem pensat que podia ser una campanya de publicitat, però no, perquè la companyia Amazon comunicat dient que li havien robat aquest camió. No crec que s'exposi per una maniobra publicitària a muntar tot aquest sidral.
És que era el que t'anava a dir, que he tingut dubtes de que no fos això una campanya de marketing
o publicitària. És que tu ets molt desconfiada.
I de la conspiració total, també. Però, descartat aquestes trenxis con Nadal, pens que, clar, jo m'he imaginat manant aquesta furgoneta
que en cap moment...
A bon amagues 14 tones de xocolata.
Que mentre manes un furgó ple de xocolatines, no t'imagines que vendran uns cacos aturar-te enmig de la carretera, com si fos la típica pel·lícula que te posen aquelles punxes en terra perquè les rodes facin pana i t'hagis d'aturar i venen dos encaputxats. Donau-me els doblers, donau-me les xocolatines.
Jo crec directament que els lladres no han calculat bé o no sabien ben bé què hi havia dins el camió, perquè, entre d'altres coses, tu no pots emmagatzemar tanta quantitat de xocolata perquè s'atuda i se perd. Què fas?
Clar, tu i jo som molt llépols.
Menjaríem.
Però series capaç de menjar-te 12 tones de xocolatines?
No m'ho comandria gens. No només per no engreixar, sinó perquè tindríem un atac de sucre que hi quedaria amb xisconadal.
Se vos ha escapat una cosa, eh?
Atenció, una Marta Poirot.
Era una edició especial d'aquesta xocolatina. No sé si darrere hi ha algun mitòman que diu, mira, com que vosaltres sabeu com se mou el món de les edicions especials, que a vegades és vera que costa retrobar-les. Que... I si hi ha... És vera, ho he llegit, edició especial d'aquesta xocolatina. I si hi ha darrere un mitòman, després aquestes edicions especials valen un munt, eh?
D'alimentació, però d'alimentació, estimada, no te creguis que tant, perquè això se passa.
No, clar, se passa.
Conserves el que és l'envoltori.
Supos, no sé,
col·lecciones. Simplement... gent que col·lecciona de tot, eh? Sí, gent que col·lecciona coses surrealistes. Mira, l'altre dia escoltava Xiu-Xiu i en Xavi Pou explicava de gent que fa col·leccions rares, absurdes, diferents, curioses, i explicava que hi havia un home que tenia 21.000 cartellets d'aquest dot de l'hotel que pones perquè no te molestin per entrar. Què fas amb tantes coses d'aquestes, per favor?
Visitar hotels.
Sí. I que te regalin les persones que visiten els seus cartellets, clar.
Crec que no ha anat a tant d'hotels. Crec que és que la gent ja els hi du. Igual que quan tu... gent que, no sé, jo una època col·leccionava sobret de sucre i la gent anava de viatge i m'ho duia fins que vaig dir, mira, sap que ho poden tirar tot.
Què hi ha darrere els col·leccionistes? No, no. Perquè aquí també...
Un moment determinat vas descobrir i vas decidir, som una absurda.
Som una absurda.
I vaig a tirar tot això.
T'ho imagines? Jo col·leccionava tasses formigues.
Fins que vaig veure que tothom que anava de viatge me feia sa gràcia. Perdona, i me duia una tassa.
Encara
i
estàs un poc amb aquesta...
Encara en sí. Comp.
No t'has alliberat del tot, eh?
No, però me les comp jo. I ja he dit a la gent que no m'endugui perquè va arribar un moment que me vaig plantar que veuen 100 tasses i vaig dir, escolta, jo què he de fer en tant de trull? I crec que ara ja vaig passar 150 i vulguis que no ho necessites.
I tens una... Perdona, Marta.
No, demà dic que si tenen alguna pista sobre les xocolatines, que per
que
favor...
Que telefoni 9713...
Exactament, de moment continuen desaparegudes. Un apunt volies,
no, Joana. Volia dir que si tenien xisco una prestatgeria posta per totes les tasses.
No, les tenc guardades dins armaris. I ara, et cert que ja fan nosa. Ara he decidit que vull que me facin una prestatgeria mida per deixar-les totes a la vista.
Molt bé.
Continuem avui només a través de la ràdio. Esperam poder solucionar els nostres problemes tècnics per compartir aquest contingut amb els espectadors de televisió. Mentrestant, aquí, ben acompanyats en Iván López als comandaments tècnics, Àlex Fortesa, Alejandro Rubio, Cata Jaume i Yolanda Ruiz. En setam setmana, començam el dilluns.
Dilo tú que lo sientes, mis besos son de corazón y eso lo sabe mi gente. Mis besos llenos de felicidad, besos de amor, besos de verdad, pura ilusión, el perfume del alma que invita a soñar. Choco, choco, chocolate, mis besos de chocolate. Choco, choco, chocolate, late y late y late. Choco, choco, chocolate, qué rico mi chocolate. Choco, choco.
Dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 17 minuts. Comença la nostra tertúlia. Recordem als oients que avui és la tertúlia política amb els diferents representants parlamentaris per abordar, sobretot, un dels eixos centrals, un dels temes que més han parlat els darrers dies, com són les mesures per poder pal·liar els efectes de la guerra. Ja coneixem les mesures del govern autonòmic. Mobilitzarà més de 160 milions d'euros per poder pal·liar aquests efectes. Ho van anunciar el passat divendres. Ho ha fet la presidenta de l'executiu, Marga Proens, després de reunir-se amb agents socials, sectors econòmics, consells insulars i també ajuntaments. Destaquen sobretot ajudes directes, rebaixes fiscals per als sectors més afectats per aquest conflicte. Resumint-les de manera molt ràpida, liquidesa de les empreses i els autònoms amb una mobilització de 75 milions d'euros en línies de crèdit, també 36 milions d'euros en ajudes directes dirigides a sectors com, per exemple, el primari, ajudes al gasoil, 9,75 milions d'euros que se dirigeixen sobretot al sector del transport, mesures orientades també per agilitzar la tramitació de les ajudes i respecte a les mesures fiscals, destacam l'impacte de 4 milions d'euros, en aquest cas, alguns d'ells destinats a la deducció autonòmica de l'IRPF per poder compensar l'increment del cost de les hipoteques a tipus variable. I mesures que se complementen a les del govern central, de les quals ja vàrem parlar la setmana passada, i que, si li sembla als oients, començam a analitzar i a debatre amb els portaveus que avui ens acompanyen. En ordre de representació parlamentària, saludam Marga Durán, diputada del Grup Parlamentari Popular. Senyora Durán, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Saludant també Carles Bona, diputat del grup parlamentari del PSIC. Bon dia, Carles.
Bon dia, com esteu?
Excusam la presència de Vox, no ha pogut venir en aquesta tertúlia, i saludam Lluís Apesteguía, del grup parlamentari de Més per Mallorca. Bon dia, senyor Apesteguía.
Bon dia.
Ens escolta ja José María García, diputat del grup parlamentari Mix per Unides Podem. Bon dia.
Bon dia.
L'objectiu d'aquesta tertúlia és poder debatre i analitzar aquestes mesures del govern autonòmic, la complementació d'aquestes mesures respecte al govern central. Comença per vostè, senyora Durán.
Bé, jo crec que ha quedat clar i molt evident dues maneres de fer política, dues maneres de gestionar i dues maneres de governar. La manera de Marga Proens i la manera de Pedro Sánchez. El govern de Marga Proens, primer de tot, ha volgut esperar en el paquet de mesures del govern de l'Estat, després ha xerrat, ja prèviament ja havia xerrat en tots els sectors afectats, s'ha posat en contacte amb els consells, ha xerrat amb els ajuntaments i també ha reunit a tots els grups parlamentaris. A partir d'aquí, quan ja ha tingut tota aquesta informació és quan s'ha plantejat un paquet de mesures que s'aprovarà, si no hi ha res de nou, aquesta setmana. L'altra manera de governar és el senyor Pedro Sánchez. El senyor Pedro Sánchez tot se fa tot sol. No va tenir cap reunió amb els sectors afectats, no va tenir cap reunió ni amb els equips econòmics ni amb els presidents de les comunitats autònomes, i ell tot sol va decidir quines mesures s'havien de fer. Ara primava tot d'una per part del govern autonòmic arribar a totes aquelles empreses que s'han vist un increment brutal en els seus costos derivats de la pujada del combustible, bàsicament, i ara pues, s'havia d'ajudar en aquestes empreses perquè després no puguin repercutir els preus o intentar pal·liar al màxim la pujada de preus que repercuteixi a les famílies. Nosaltres creiem que és una manera de governar de manera diferent. La setmana passada, que jo vaig assistir a la reunió, el govern, el vicepresident econòmic, el senyor Toni Costa, me'n va dir tots els grups parlamentaris que pretenia que aquestes mesures, que algunes d'elles inclús s'havien plantejat per altres grups polítics, fossin aprovades per unanimitat, si era possible. I si no era possible arribar a unanimitat, que el manco ningú, cap grup parlamentari, hi votés en contra. Perquè nosaltres entendríem que si un grup parlamentari vota en contra d'ajudar les empreses quan ho passen malament i voten en contra de les famílies, que són les darreres que sofriran això. Vos t'ho ha explicat. Són 5 blocs diferenciats. Un és el finançament, que tot d'una va a les empreses i estarà bonificat a interessos un 90%. Després hi ha unes ajudes directes que tots van coincidir en aquella reunió. Quins eren els sectors més afectats? Pues, el primari, que tenim el sector agrícola, el ramader, el pescador, després tenim el transport, l'indústria, el comerç i la construcció. Tots van coincidir que en aquestes les ajudes directes que havien d'anar, i en aquests sectors hi van. Després, el tema de canvi de normativa per agilitzar que les ajudes arribin aviat. Això tothom ho entendria. No s'entendria que féssim un paquet d'ajudes que arribin a les empreses i que després tardin mesos en arribar. Per tant, que se faci de manera ràpida. El tema de la deducció fiscal. Nosaltres que han pensat que la millor manera és ajudar les famílies que tindran una revisió del tipus d'interès variable, pues que tinguin una deducció autonòmica i l'IRPF. I ja en el final, totes aquestes infraestructures, totes aquelles inversions que està fent la comunitat autònoma ara en contractes ja adjudicats, que se faran afectades per el preu de desbloquet o per el preu del formigó, pues que puguin tenir una revisió dels contractes. Creiem que és un bon paquet de mesures i repeteixo, no s'entendria que cap grup parlamentari estigui en contra.
La senyora Duran ha explicat i ha detallat com són aquestes mesures. Començant també per l'anàlisi i també demanant, senyor Bona, si se complementen amb les del govern central.
Sí, jo crec que aquí el que ha tingut sort el govern de les Illes Balears és que ha tingut una oposició que ha estat en el nivell on tocava i treballant i negociant i reunint-nos amb agents socials i sectors afectats. No com la senyora Proens, que aquí la senyora Duran volia explicar que havia fet i desfet, però la realitat és que s'ha passat 10 dies al Carib. I gràcies a aquesta feina que havia fet l'oposició, ja tenia la setmana passada, damunt la taula, mesures sectorials que efectivament serviran, creiem, per contenir els preus, i ho creiem fermament perquè són mesures que ja han funcionat en el passat. És a dir, ja les vàrem aprovar des del govern d'esquerres quan va sorgir la crisi de la guerra d'Ucraïna. I vull recordar que ara el Partit Popular mos explicava a què s'oposarien els partits que votassin en contra d'aquestes mesures, i doncs ells se van oposar en aquestes mesures, li van aparèixer poca cosa l'any 2022 quan se van aprovar contra la crisi d'Ucraïna, i ara aproven, pretenen aprovar les mateixes mesures. Aquí se demostra un poc la incoherència del Partit Popular. Nosaltres, òbviament, som qui ha treballat aquestes mesures i els hi donarem suport perquè és precisament el que ens demanen aquests sectors, i som gent seriosa i responsable, però a partir d'aquí consideram que falta clarament una part social d'aquestes mesures, que és el que passa sempre amb el Partit Popular, que s'oblida de les persones, que no li importen les persones, perquè la pujada de preus afecta les classes mitges i sobretot també la gent més vulnerable, i tothom comença a notar dificultat per arribar a final de mes, i això no se té en compte per aquest govern en aquest conjunt de mesures, que sí que hi havia mesures socials a les mesures que es van aprovar en el paquet contra la crisi d'Ucraïna. I per tant, el que demanam és que aquestes mesures s'ampliïn, especialment si el conflicte perdura, i sobretot que hi ha més i mesures d'ampli aspecte que arribin a la gent treballadora.
Senyor Pasteguia.
Sí, la senyora Duran deia que no entendria si algun partit s'oposàs en aquestes mesures. Home, els hauran de llegir, perquè més enllà de l'anunci que finalment va poder fer la senyora Marga Prem quan va tornar a Mallorca, m'he estat esperant, ara va poder fer l'anunci, cosa que jo ja vaig pronosticar la setmana passada. Manco de pitonisme poden donar un pin. Però més enllà d'això, de l'anunci, no tenim la literalitat de la mesura. Nosaltres, a la reunió que vam tenir amb el vicepresident del govern, i la senyora Durant també era, en què mos va poder plantejar les línies generals d'aquestes mesures, li he de dir que nosaltres li vam manifestar que mos pareixien bé tot allò que mos proposaven com a mesures per fer un primer pla de xoc que ajudés a les activitats econòmiques més afectades per la guerra il·legal de l'Iran. Però també li vam manifestar que hi havia coses que mos hi faltaven en aquest decret llei. Mos hi faltaven tota la part del paquet social, és a dir, tot un paquet de mesures per ajudar a les famílies, tant les que se puguin trobar en situació de vulnerabilitat com també a la classe mitjana, que se veu afectada per aquesta crisi econòmica, i a més cada vegada segurament s'hi veurà més afectada, perquè és una crisi econòmica que tots els analistes el que apunten és que els efectes s'aniran incrementant a mesura que duri més el conflicte bèl·lic o que el conflicte bèl·lic tingui majors repercussions a tercers països. Per tant, en una escalada creiem que hi ha d'haver aquest paquet social, i després que també havien d'anar acompanyades per mesures per transitar en aquesta necessària transició energètica. En el decret llei que ara està intermitant en el Parlament va caure tota la part de transició energètica per exigència de Vox, i nosaltres considerem que és un greu error, i precisament aquesta crisi fa palès que dependre del petroli que mos ve de l'Iran o d'altres llocs mos fa més vulnerables, i que per tant necessitam apostar decididament per aquesta transició energètica, i nosaltres també demanam que figuri un paquet de mesures. Jo li vaig dir, la senyora Durant se'n recordarà, que a la reunió vaig dir, segurament aquest és el primer decret llei que aprovarem, i que n'hi haurà més, perquè la situació anirà canviant, segurament, malauradament, segurament a pitjor, i per tant haurem de prendre noves mesures, de nous caires, i per tant, jo el que li demano al govern és que el diàleg que van tenir i que va ser positiu, el senyor Bona també ho apuntava, la setmana passada, sigui constant en les forces, perquè el que no pot fer és dur-mos un text que no sigui suficient i dir-mos aprovo perquè és això o res. I jo crec que, com que estarà va ser positiu, li deman que seguim en aquest diàleg i que siguem capaços al manco de vestir unes majories lo més àmplies possibles davant es vet que alguns partits polítics ja en aquella reunió varen exercir sobre alguns temes. I crec que no haurien de ser els qui marcassin el rumb de secció del govern davant la crisi.
Escolta'm, el senyor García, recordem als oients que estem parlant amb els representants parlamentaris sobre les mesures aprovades pel govern de Marga Proens per poder pal·liar els efectes de la guerra. Li escoltam, senyor García.
Bueno, nosotros pensamos que la previsión que ha hecho el govern ha venido tarde. Hemos estado esperando a que venga la presidenta. El gobierno estaba paralizado durante 10 días porque no estaba la presidenta. Ha hecho reuniones, yo creo que para ganar tiempo también, y bueno, y nos da una serie de medidas que dice que tenemos que aprobárselas, pero yo creo que la previsión no es suficiente, la previsión del gobierno. Creo que los acontecimientos están yendo muy por delante de las previsiones políticas que ha hecho el Gobierno, y creo que es necesario a las medidas económicas que ha presentado, que nos ha presentado a través de la prensa, porque en la reunión no nos dieron concretamente cuáles eran las medidas, sino que hablaron, el vicepresidente nos contó cuáles eran sus intenciones, pero no concretó cuáles eran las medidas, y tampoco las tenemos concretadas ahora mismo, más allá de lo que se haya podido leer en prensa desde el viernes por la tarde. Y creo que las previsiones van en el sentido de que las familias van a estar afectadas más todavía que lo que están hoy, ¿no? Y creo que es necesario que el gobierno recoja dentro del decreto unas medidas sociales que nos planteaba que fueran para el futuro. Creo que todas las medidas que plantea el gobierno balear en relación a las empresas, pueden estar bien planteadas, pero creo que tienen que venir vinculadas a medidas sociales, es decir, vinculadas a que no haya, por ejemplo, todas las ayudas, que no haya despidos, es decir, las empresas que se acojan a esas ayudas no pueden tener la posibilidad de despedir, y después hay que ver, en el caso de que esta crisis se alargue y lleguen cuestiones como, por ejemplo, estudiantes de regulación de empleo y la gente vaya al paro, yo creo que hay que tomar medidas sociales. Es decir, estamos este año en un año en el que se van a renovar un montón de contratos de alquiler. La situación va a estar económica de las familias va a estar difícil. Yo creo que tenemos que tomar medidas en ese sentido, es decir, de los contratos de alquiler, de las hipotecas, de las posibles desahucios que se vayan dando. Es decir, crear, por ejemplo, yo qué sé, facilidades para que haya una cesta de la compra tipo que esté topada, es decir, topar los precios de algunos productos para que no se suban de tal manera que no puedan acceder las familias a la compra de una comida saludable. Es decir, nos faltan cosas, todavía no tenemos la concreción de lo que el Uber quiere hacer. Y nos faltan cosas en ese decreto. Entonces, cuando lo tengamos, lo valoraremos. Pero nosotros desde el principio pensamos que tiene que recoger medidas sociales, lo primero que tiene que hacer después de proteger a los sectores, o a la vez de proteger a los sectores, es proteger a las personas que trabajan en los sectores y que pagan los impuestos aquí. Entonces, necesitamos que el Uber ponga encima de la mesa medidas sociales para proteger a las familias. Y eso es lo que echamos en falta de lo que hemos oído que tiene pretendido hacer el Uber balear.
Tot d'una, demanem a la senyora Durán sobre la concreció d'aquestes mesures, en aquest cas social, si me permeteu, hem de fer una petita pausa per publicitat. Escoltam el bisturí i continuam el debat tot d'una, d'aquí tan sols uns minuts.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Llegamos una hora después para ser capaces de entender una hora antes la noticia de este lunes. Si un día pronosticábamos de coña en un programa que lo que somos como industria lo liquida una manada de tiburones en un pispás, si era la mejor forma de explicar lo delicado de nuestra industria turística, de esta gallina ponedora de oro que tenemos, acaba de ocurrir. Este finde, un presunto escualo Carchar o Don Carcharias le llaman. Lo que no faltaba. Mientras el blanco aparece sobre este fondo negro de la guerra, el titular sigue siendo que el gobierno movilizará más de 160 millones de pavos para paliar los efectos del conflicto. Eso dice el titular. Un gobierno que toma la medida de una crisis que también muerde desde el mar, que se adelanta, por si fuera necesario, a los 5 ejes estratégicos de este océano económico en el que flotamos. Autónomos y empresarios a través de ISBA, transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores, incluyendo la industria, el comercio y la construcción, reduciendo trámites administrativos para solicitar y cobrar ayudas y tirando sedal de una partida de 45 millones para actualizar infraestructuras públicas por si acaso el desfase del precio de los materiales. Unas medidas de desahogo para que no te devoren, en las que si lo peor que se puede decir es que llegan tarde, se anuncian como la primera comunidad autónoma que ha cerrado un acuerdo con todos los sectores estratégicos, coincidiendo con el mes exacto de la guerra y contando además con el inestimable trabajo de la oposición. Aleteando, que decía aquel. Y ya mañana, siempre el tiburón. Más.
IB3 Ràdio és informació.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa granel a 1,79 euros kilo. El bacalao Scree de 2 a 4 kilos, Eroski Natura, 14,95 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo. Y el croissant mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Al dia, amb Marta Garau.
Són les 9 i 34 minuts. Continuem en aquesta tertúlia. Avui és dilluns. Recordem als oients que és dilluns abordem la tertúlia política amb els diferents representants parlamentaris i com a eix central el tema de les ajudes. Ja divendres varen saber com se concretaven aquestes ajudes per part del govern autonòmic que se complementen a les del govern central. Estem parlant d'una mobilització de 160 milions d'euros destinats a diversos sectors. En aquesta primera ronda l'oposició coincidia en que trobava a faltar mesures de caràcter social i per això aprofitant per demanar-li directament a la senyora Durán si se contemplen aquestes mesures en un decret que s'aproveu que se vagi transformant, veritat?
Sí, així és, ma'am. Dir que aquest paquet de mesures no són mesures socials o és no entendre res o és fer demagògia. Evidentment que hi ha mesures socials. Aquí jo he escoltat que deien no, perquè no s'han fet mesures per a les persones, que és que els pagesos, els petits transportistes, els pescadors, els agricultors... No són persones, evidentment són persones. Són persones que ja han tingut un increment, l'altre dia mos deien, de més d'un 50% en segon quin determinat productes. Lo que no volem, lo que no volia el govern, és que pugi d'una manera sobtada, s'inflexió, i que acabi arribant molt aviat a les famílies. Se vol intentar fer tot aquest paquet de mesures tot d'una ara perquè aquesta pujada de preus no arribin als supermercats. Perquè les empreses, si no poden fer front a aquestes despeses, evidentment, després hi haurà despisos, hi haurà atur, hi haurà pujada de preus. I això és el que primer de tot se vol controlar. Mesura social, per exemple, és aplicar una deducció a l'IRPF autonòmic per el tema de la pujada dels interessos de les hipoteques variables. Això també és una mesura social. I ja se va dir en aquell moment com es van reunir. Se va dir que s'estava fent un primer paquet, però que no se descartava, com que ara el gran problema que se té és que no se sap. Ha estat una pujada molt abrupta de tota una sèrie de cots, com el gas, els combustibles fòssils, etc etc, molt sobtada. Que res té a veure en sa d'Ucraïna. I que passa que primer, lo primordial era això, i després pues ja s'està fent feina en què si fa falta s'aplicarà un altre paquet de mesures ja més destinat a totes aquelles famílies que ho puguin passar malament. I se va dir en aquell moment de sa reunió. Escolti'm, jo el que m'ha sabut molt de greu aquí, i ho he de dir, perquè no vull que quedi que jo no he contestat, és que els tres partits polítics que m'han precedit han dit que teníem un govern paralitzat o un govern esperant a sa presidenta. No. Sa presidenta estava a un viatge que han fet tots els altres presidents autonòmics, un viatge programat des de feia molt de mesos, amb una agenda maratoniana que ha fet una feinada. I sa presidenta ha fet feina com a presidenta a fora. I això no és criticable. I mentre el vicepresident econòmic, que és el mateix que me va reunir a tots, ha fet no una, ha fet tres, quatre, cinc, totes les reunions que ha fet falta en tots els sectors implicats per anar apurant aquell paquet de mesures. També necessitàvem que el govern del senyor Sánchez posés un paquet de mesures. I el govern del senyor Sánchez els va aplicar un divendres, va posar mesures, i la setmana següent ja estaven tots reunits amb un paquet de mesures damunt la taula. Per tant, aquí no hi ha hagut cap tipus de retras ni paralització. I el que no entrarem, ho dic pel senyor José María García de Podem, és en derives ideològiques com el tema de la limitació de preus i de més, que també se va xerrar. No, aquí no entrarem. Mesures socials sí que se'n plantejaran quan faci falta, però això, aquestes ideològiques no.
Senyor Bona.
Sí, abans la senyora Durán deia que hi havia dues maneres molt diferents de governar. No podem estar més d'acord. Pedro Sánchez ha aprovat dos decrets en el temps que la senyora Proens era fora, efectivament. Nosaltres, no sé si ben feina estava o no, però nosaltres el que l'hem vist era ballar amb batxata.
És que és el que tocava, que aprovava els decrets.
La senyora Proens estava ballant amb batxata mentre s'han aprovat dos decrets.
Bueno, vostès ballaven la conga.
I el senyor Pedro Sánchez, no, nosaltres estàvem reunits amb els agents socials i amb els...
No, han ballat la conga, vostès, quan han governat.
El senyor Pedro Sánchez ha aprovat decrets que tenen mesures en matèria d'habitatge, en matèria d'energies renovables, en matèria d'un bo social energètic. Són mesures que pertanyien ja a l'escut social que se va aprovar a la guerra d'Ucraïna i que s'ha anat allargant en el temps després d'aquell 2022. Aquest escut social va decaure fa poc en el Congrés precisament perquè el Partit Popular ha deixat de donar-hi suport. Per tant, en certa manera, és difícil esperar del Partit Popular que pugui aprovar aquestes mesures socials que li demanen, que efectivament els agricultors també són mesures socials.
Són persones, són tant, menys mal.
Clar que sí que ho són. El fet és que vostès el que han fet és copiar les mesures que va aprovar l'esquerra del govern de la senyora Armengol l'any 2022.
És que ho
problema,
dit, el
problema,
que
senyora Durán, és que han caigut mesures pel camí. Per exemple, se ressoga que se va facilitar en aquell moment. Vostès el que estan fent és tramitar un altre decret llei com a projecte de llei per endurir les mesures perquè la gent que no té recursos tingui una vida cada vegada més difícil. Un altre exemple, s'ajuts de matrícules universitàries gratuïtes que se va aprovar en aquell moment, que ha fet el govern del Partit Popular, també endurir les mesures i han caigut en un 87%. Per tant, poc podem esperar del Partit Popular, però li demanen, per favor, en aquest sentit, que ratifiquin.
Senyor Pastella, endavant.
Sí, senyor Durán, diu, això no és criticable, com no serà criticable per vostès, senyor Durán, per nosaltres sí. És a dir...
És que no
jo,
consider.
Bé, que jo ho trobo normal, però vostè consideri que normal que jo pensi que se presidenta del govern estàs 10 dies per la durada del viatge. No que faci viatges, que no que tingui una agenda internacional. Jo ho defensa, que tingui una agenda internacional, només faltaria. La durada, a mi m'ha pareix excessiva. I, a més, amb una agenda que justificava poc aquella durada. I és un debat que podem i hem de tenir, perquè tot allò que fa la presidenta, òbviament, és debatible. Només faltaria que no ho poguessin debatre. I després, vostès es pitjaven en Pedro Sánchez, i jo també, perquè tragués el seu decret lleis el més aviat possible, quan en Pedro Sánchez estava dient que ell esperava les mesures d'Europa, a vostès això no els hi valia com a raonament, i quan jo vaig dir que el govern esperava que tornés la presidenta per fer-se la foto anunciant les mesures, quan la podria haver fet, perquè quan la presidenta és fora, el govern segueix funcionant. Hi ha un vicepresident, precisament, per suplir la funció de la presidència. I hagués pogut aprovar el decret llei que s'haguessin convenients i en tornar la presidenta seguir fent feina com ha de fer el govern. I jo vaig considerar que s'estava esperant i, efectivament, el divendres després de tornar del viatge se va fer una gran reunió que la presidenta va anunciar i detallar totes les mesures. I a mi m'apareix que se va retardar per mort d'aquesta foto. Vostè considera que no? A mi m'apareix que sí. I en qualsevol cas, amb el de dir... Els pagesos també són persones, home, evidentment. No són rinocerons, els pagesos, evidentment que són persones. Però vostè sap perfectament que quan ens referim a mesures per activitats econòmiques en què, evidentment, s'afecta persones, clar, perquè les activitats econòmiques estan duites a terme per persones. Però quan parlem d'un paquet de mesures socials, ens estem referint a aquelles que afecten directament a les ajudes de caire social que afecten directament a les famílies, no a través d'una activitat econòmica que desenvolupin, sinó directament a les seves necessitats. I aquestes no les van manifestar, i vostès em poden recordar perfectament, en aquella reunió van dir que havien de ser. Ho dic perquè si cerquen un màxim consens, el màxim consens significa que han de ser, no que hi seran, en un futur, en un altre decret llei, ja ho veurem, en parlarem, que han de ser. Ho dic perquè, i jo els hi vaig dir, home, si han de consensuar un paquet, tant hi ha de Roma a Santiago com de Santiago a Roma. I ens hem de trobar com a punt intermig. El que no pot ser és que ens diguin això és el que nosaltres Vox ens deixa fer i ho aproves o queda fora. Ho dic perquè si deixem a gent de fora, més per Mallorca serà crític. I vostè sap perfectament que vam acudir en aquella reunió amb s'ànim molt
no
constructiu, molt
no
constructiu i molt generosos. Molt generosos. No he fet ni una sola crítica de lo que se m'ho va dir allà de dins. Ni una sola. I vostè sap que jo... Vostè sap perfectament que jo considero que hi falten coses a lo que se m'ho va plantejar. I,
ara
per
ho
tant,
explicaré.
Espero que hi hagi un acte de responsabilitat cap a tots els partits polítics.
Ho pot explicar, senyora Durán, si vol, i així recull l'argument del senyor Pasteguia.
Bàsicament, el que es va plantejar a la reunió va presentar i va defensar el vicepresident econòmic era, escolta'm, anem a posar-nos el gruix de mesures que tots estem d'acord i ara anem a aprovar tot d'una amb el suport del màxim grup parlamentari, si pot ser, inclús per unanimitat, i per això posarem totes aquelles coses que tenim en comú. Anem a posar-nos d'acord amb un document allà on tothom coincideixi i no posem ara en aquest document coses que ens puguin separar. Vostè ha xerrat de coses de vots, però també hi havia coses seves. Vull dir, no. Per tant, no és... Vull dir, si no ens posàvem coses de vots, vos demanàvem una certa coses que tampoc hi seran. Per tant, què se va plantejar al govern, escolti'm, anem a un document que puguem arribar, que és el que ens que demanen els sectors econòmics, que puguem arribar tot d'una ara i no se posin a dir és que això no és, però ja m'agradaria que hi fos això. Estàs d'acord amb això? Doncs anem a provar-ho. Ho aprovam i després ja en farem un altre i farem un altre i farem un altre, farem tot el que faci falta. I després hi haurà coses que la millor demà se podran aprovar amb una part de la cambra, però i ell ho va dir. Nosaltres renunciem a la gent de... No. Nosaltres renunciem a polítiques de renovables? No, de cap de la manera, perquè aquest govern hi creu. És el moment ara de posar-ho amb aquest decret, amb aquest paquet de mesures? No. Això és el que va explicar. I això va, vostè ho va entendre perfectament. I ho vam entendre tots. I ara se vol treure una frase fora de context. Però, això no estic d'acord.
Però mesures després, socials n'han de passar al govern perquè se m'ho va demanar propostes. N'han de passar de propostes o estàs d'estar tancat?
Vostè té línia directa amb el vicepresident econòmic que vostè estava allà. I varen dir que passarien propostes. Va haver partits que ja els aduen i els varen passar.
O sigui, no es descarten dir... mesures socials, de moment,
no,
o
ampliar aquestes mesures. No, se descarten mesures socials, mesures... ho sap el senyor Besteguià que estava jo. No se descarten mesures socials.
Divendres se va presentar una quantitat,
clar,
Marga.
Que...
I això és el que mos va sobtar.
Mos
reuneix el dimecres, mos diuen, passem mos propostes...
No se descarten. El que passa és que s'ha considerat que aquest primer paquet de mesures havia de ser aquest.
Ah. Bueno. S'ha considerat, clar, i llavors no han de passar propostes si de la reunió de dimecres que mos diuen, passeu-mos propostes divendres presenten un paquet de mesures ja amb unes quantitats.
Jo vostè sap que represento un grup parlamentari com vostè mateix,
sí.
Però vostè té línia directa i sap perfectament amb qui ha de xerrar per passar les propostes que sigui. Qualsevol consulta que tingui,
amb aquest
govern
feina.
No té cap problema, vostè ho sap, de tenir línia directa.
No, jo tinc el telèfon de tothom. No, sí. Això, pues, sense pues cap tipus de problema.
L'utilitzi.
No, i el faig servir totes
no
les vegades
passat,
que fa falta.
Però ja jo, li dic.
El que li dic és que...
I ja li dic una cosa.
Divendres mos trobarem amb una quantitat... I vostè pot entendre que jo me sorprenc.
I en aquest govern no se pot criticar...
Dimecres se mos va demanar propostes i divendres se va presentar un paquet ja amb una quantitat tancada i llavors... Home, la sensació va ser...
Perquè era lo prioritari, lo urgent, arribar tot d'una. Vostès saben que la gran por que hi ha és que la inflexió, que pot arribar a ser astronòmica, per les famílies de les Illes Balears, perquè també tenim el problema de la insularitat, que en aquest decret se contempla, se doble i se triple insularitat, i el senyor Sánchez no la va tenir en compte, doncs ens podem veure molt afectats. I el que volem arribar és a intentar controlar en el màxim la inflació dels productes de les prestatgeries en els supermercats.
Sí,
anem en això,
però,
ara.
Senyora Durán, vostè, i a més jo sé que...
Perquè...
Jo som una persona que pens que el vicepresident del govern, que vostè, per molt que representin una visió de l'economia i de la societat en la que jo no puc estar d'acord, vostès no estan en compte les persones. Jo això ho pens.
Gràcies.
Per tant, no m'ha de convèncer.
No, que tenim diferents visions.
No entenc la política com que l'adversari és una mala persona. Jo no l'entenc així. Però vostè sap perfectament, com jo, ara que xerraven dels problemes dels agricultors, que la majoria d'ajudes que planteja el govern no s'hi podran acollir, no per un problema del govern, sinó per decret de mínims, per criteri de mínims que mos imposa la Unió Europea.
També s'ha marxat aquest tema, la reunió.
La majoria dels agricultors ja arriben en el màxim d'ajudes que poden rebre per part de les administracions. Per tant, han de preparar unes altres mesures, perquè vostè sap que les mesures socials no estan incloses en els mínims, precisament per ajudar en els pagesos, que a més de pagesos són persones.
I no em van xerrar d'aquest altres... tema, dels mínims de vinça reunió.
I jo li dic, vostè que me deia, els pagesos no són persones, sí, però com a pagesos, la majoria d'ajudes no els podran rebre perquè ja arriben en el màxim d'ajudes que poden rebre per part de les administracions, per tant, els han d'ajudar d'una altra manera perquè els hi costarà arribar a final de mes.
Darreres aportacions del senyor García i del senyor Bona abans de canviar de qüestió. L'escoltant, senyor García.
Bueno, yo creo que lo que he dicho yo, lo que yo he dicho es que creo que el Partido Popular la semana pasada estaba en una situación, o todo el mundo estaba en una situación, y creo que esta guerra evoluciona de una manera que nos puede pillar el toro, es decir, que necesitamos que se pongan las medidas sociales ya en vez de esperar, porque va a tener efectos directos, según dicen los expertos, sobre toda la población, porque cuando dejen de llegar los barcos con petróleo, que van a dejar de llegar dentro de poco, vamos a pasar a una situación todavía más complicada y que va a afectar a las familias. Por eso hablamos de que haya que actuar de manera social. Y también también pensamos que hay que actuar de manera social, y dentro de esa manera social hay que coger medidas como, por ejemplo, las que afectan a la vivienda, porque esta gente, la gente la gente trabajadora que tiene una vivienda, que paga un alquiler y que va a poder, que va a tener, o sea, que puede ocurrir que dejen de poder pagarlo porque pasen a una situación de desempleo, por ejemplo, porque la crisis se alargue, hay que tomar estas medidas también. Y son medidas ideológicas, son medidas para la gente. Tenemos ideologías diferentes del Partido Popular y Esquerra Unida, está claro. Pero creo que el Partido Popular tampoco puede dejar de pensar en la gente que tiene que pagar un piso. ¿Por qué a las hipotecas sí y los alquileres no? Es decir, creo que tienen que tomar medidas de todo tipo y no son medidas ideológicas. Sí que son medidas ideológicas, pero son medidas ideológicas para favorecer a la gente, a la gente normal y a la clase, y a la clase trabajadora. Y bueno, a mí me parece también que es curioso que en esta tertulia no esté la extrema derecha y tampoco estuvo la extrema derecha el otro día debatiendo sobre la situación del campo y de la industria agroalimentaria en el Pleno. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular hace de portavoz de la ultraderecha en estas tertulias y en el Pleno, y creo que para que la gente sepa quién se preocupa y quién no se preocupa de les persones quan les coses vienen mal dades.
El comunicat que tenim per part del grup parlamentari Vox és que el senyor Sergio Rodríguez no ha pogut assistir per una indisposició. És el comunicat que ha rebut la nostra companya de producció respecte a l'assistència del senyor Rodríguez en aquesta tertúlia. Senyor Bona, recollint els arguments de les mesures de caire social que podrien complementar aquest primer decret.
Sí, nosaltres celebrem que el Partit Popular digui que no descarta. El problema és que fa dues setmanes, dimarts passat, en el Parlament, a proposta del Partit Socialista, se va intentar adoptar un punt d'acord en el Parlament que deia que s'instava en el govern de les Illes Balears a adoptar mesures preventives i de planificació econòmica orientades a protegir les famílies davant possibles increments del cost de la vida derivats d'una escalada del conflicte, incloent mecanismes de seguiment, previsió i resposta davant tensions inflacionàries. I el Partit Popular va votar en contra. Llavors, per això, demanem que, per favor, que s'ho repensin, que rectifiquin i que pensin en les famílies i no únicament en els sectors econòmics.
Són les 9:51 minuts. Dedicam els darrers minuts que ens queden d'aquesta tertúlia per poder valorar aquesta notícia, de la qual ens varen fer ressò la setmana passada. Formentera va viure el passat dijous 26 de març, un dia històric, després que el Congrés dels Diputats aprovés la reforma de l'article 69.3 de la Constitució, que va sol·licitar al Parlament Balear per permetre que l'Illa tingui un senador propi a partir de les pròximes eleccions, recordant que és una cosa que no va ser possible les darreres tres legislatures i que en aquest cas es va aconseguir amb una àmplia majoria. És la quarta reforma ja de la Constitució que està en marxa des de 1978. Què podria suposar aquesta passa endavant, senyora Duran?
Ja me permetrà, me sap molt de greu, però ha de contestar en el senyor José María García. Margalida Durán són portaveu suplent o portaveu adjunta, el que li vulguin dir, del Grup Parlamentari Popular. Jo aquí xer pel Grup Parlamentari Popular i el Grup Parlamentari Popular, senyor García, en aquesta legislatura ha fet més per les famílies que el partit Podemos, que és partit, que tots els partits d'esquerres, no els darrers 8 anys, sinó en la història d'aquesta comunitat autònoma, començant per la gratuïtat de l'etapa educativa 0-3, començant per el transport escolar gratuït, també batxiller, començant per la limitació de preu de menjadors, etc. I també començant per el tema de les ajudes en el lloguer, que les ajudes en el lloguer ara tenim més pressupost que mai i se paguen més aviat que mai, perquè en l'esquerra i en temps de Covid tardaven 2 anys i mig a pagar les ajudes de lloguer. Dit això, Formentera. Crec que és una victòria per les Illes Balears, crec que sobretot i especialment és una victòria per ciutadans i ciutadanes de les Illes de Formentera. Els ciutadans i les ciutadanes de Formentera ara tindran una veu pròpia en el Senat. Nosaltres, des del Partit Popular, sempre, totes les legislatures que s'ha plantejat des de la darrera modificació de l'autonomia del 2007, sempre li hem donat suport i és veritat que molt sap greu totes les darreres polèmiques que ha volgut crear l'esquerra, especialment el Partit Socialista, de que votaríem de que sí o de votaríem que no. Nosaltres sempre varen defensar que ho tingués. Els grans beneficiats, repetesc, es Formentera i els seus ciutadans, i el que vàrem dir sempre nosaltres era, escolti'm, si en el final obrim el meló de la modificació de la reforma de la Constitució espanyola i ho fem just, pel que creiem just, que és el senador de Formentera, el grup parlamentari popular en el Congrés de Diputats, li donen el suport. I és el que va passar dijous. Ni més ni pus del que havia dit la nostra presidenta, el que havia dit el vicepresident, Toni Costa, i el que havia dit tot el grup parlamentari.
Senyor Bona, respecte a aquesta passa endavant, aquesta reforma de la Constitució.
Sí, efectivament, és un fet històric que gairebé no surt endavant per culpa del Partit Popular. Nosaltres el que hem fet és que no hem permès que cap excusa que pretenia posar el Partit Popular damunt la taula i posés en risc una reclamació històrica de la gent de Formentera. Nosaltres sempre hem estat amb el que es va plantejar des del Parlament de les Illes Balears qui ho ha volgut canviar la seva postura en aquest sentit és el Partit Popular, que va presentar una esmena. Celebram que finalment hagin rectificat i hagin permès aprovar els texts, però el problema és el mateix que passava abans.
Que té que veure si presentàvem una esmena?
Que el Partit Popular... Bueno, que és que
varen
no,
votar a favor?
No és el que s'ho va aprovar al Parlament de les Illes Balears, i el problema és que el Partit Popular...
I se m'expliques perquè s'ho va presentar,
Durant,
etcètera.
El problema és que el Partit Popular únicament encerta quan rectifica.
Són 8 i 9 cartes que no lliguen. No,
li han demanat
presentar
abans
una esmena
que
no rectificar. Clar, nosaltres sí. Varen dir que votaríem a favor i varen votar a favor. No varen ratificar. És una pena.
Senyora
Bona, no se cansa de cercar polèmica allà on no n'hi ha. No estem d'acord, no han votat a favor.
Vostè m'expliqui.
Se n'alegri, els ciutadans de Formentera, com jo mateixa.
Clar, vostè ha votat a favor perquè nosaltres ens vàrem abstenir en aquella esmena perquè si no vostès s'enfadaven, no respiraven i votaven en contra.
Això ho diu vostè?
S'excusa que vos sap...
Això ho diu vostè?
Acabi l'argument, senyora Bona.
El PP, el problema és que només encerta quan rectifica. Passava abans en ses famílies i passava també. I l'excusa que posava el Partit Popular és que volia que en el text posés Ibiza en comptes d'Eivissa.
Perquè deien que això
donava més seguretat jurídica i mos hauran d'explicar certament per què, perquè no té cap sentit dir això.
No, perquè està recollit així, Consell, en el registre de topònims oficials, perdoni, i és per això.
La circumscripció electoral...
I en el final,
vostès quan se
van
vota,
estendre perquè van trobar que teníem raó.
No, perquè
ja
van trobar que era una desgràcia
no.
Que Formentera quedés sense senador per culpa de vostès amb aquesta dèria.
I que té que veure?
La circunscripció electoral és d'Eivissa i Formentera. I ho saben tots els ciutadans que voten quan miren la papereta que és el que posa. I és el nom oficial. El nom oficial és Consell d'Eivissa. I aquestes
però
dèries del Partit Popular
una
són
increïbles. Que l'únic que pretenia era seguretat jurídica amb un registre de topònims oficials i amb la denominació que té la Constitució... Què tindrà que veure
vostè...
això en què haguin votat? Vostès i nosaltres a favor dijous. No van votar a favor.
Com se diu
el
Consell?
Com se n'alegri? Tampoc
consell...
està content?
Senyora Durant, tenim un Consell
però
que és d'Eivissa
no
o és un Consell d'Eivissa?
Si estem d'acord, vostè
tenim
no veu.
Tenim una circunscripció electoral, que és circunscripció Pau. Electoral d'Eivissa i Formentera o és d'Eivissa i Formentera? Vostès s'acosten, lamentablement,
no
a l'ultradreta.
No van votar en contra, no és vera?
No,
de què no trobava que tenien raó?
No, fins... van estar a punt i Vox,
bueno,
el que voldria que s'arma també és que Vox
ara?
Ha votat en contra d'una cosa que ha unit a tothom.
Perquè vol treure vots de Podemos i se'ls vol fer seus i així els va.
Senyora Durant,
per què van votar?
A favor
d'Eivissa.
Per què van vostè
votar
a favor del topònim
Eivissa? Vostè creu que els ciutadans de Formentera els agrada que vostès treguin aquest temps?
Ens queden 3 minuts.
No, hombre, no.
I si no, no tindran temps la resta de portaveus parlamentaris, el senyor Pasteguia, si és tan amable de continuar.
Sí, jo vull donar l'enhorabona a gent per Formentera, al Partit Polític de Gent per Formentera i en el conjunt de la societat de Formentera per haver aconseguit una fita històrica, que esperava d'ençà del 2007, any en què Formentera té a la fi Consell Insular i, per tant, té tots els requisits per tenir poder elegir el seu propi senador independentment des d'Eivissa. Jo lament que se rectificàs la proposta que va elevar el Parlament de les Illes Balears en el Congrés dels Diputats, que se canviés la toponímia oficial d'Eivissa per Eivissa. Crec que era un debat en el qual Vox va aconseguir arrossegar en el PP, perquè el PP va votar a favor del text que posava Eivissa i només va presentar l'esmena després de que Vox tragués el tema d'Eivissa en el Congrés dels Diputats. Per a nosaltres, malgrat que vàrem votar en contra de l'esmena del Partit Popular, vàrem votar a favor perquè creiem que la gran victòria i allò que devíem en els formenters era aconseguir aquest senador i, per tant, ens alegrem enormement i esperam que acabi el seu recorregut ara en el pas pel Senat.
Un minut, senyor García.
Bueno, nosotros darle la enhorabuena a la población, a la ciudadanía de Formentera por superar esta anomalía, ¿no? Que era la única isla, creo, de España que no tenía senador propio. Se aprobó en el Parlament Balear, creo que en noviembre, solamente con los votos en contra de la ultraderecha. Y bueno, creo que después de pasar por el Congreso de los Diputados con estas cuestiones de enmiendas y no enmiendas, y decisiones tomadas diferentes en Baleares y en Madrid por parte del Partido Popular, pues creo que hay que darle la enhorabuena tras haber ya pasado la votación y nada más.
I ens queda un minut, el just, per acomiadar els nostres representants parlamentaris. Recordem que avui ja hem abordat els temes d'actualitat que passaven per senador propi per Formentera, que és darrere, aquesta darrera qüestió, i per descomptat la primera, la qual dedicaven gran part d'aquesta tertúlia, les mesures del govern de Margà Proens, que complementen les mesures del president del govern, Pedro Sánchez, per poder pal·liar els efectes d'aquesta guerra, d'aquesta crisi. Estem molt agraïts a la senyora Duran, al senyor Bona, al senyor Pesteguia i al senyor García per aquesta participació. Que tinguis vostès una molt bona setmana. Moltíssimes gràcies per venir a tots.
Igualment, i molt d'anys a tothom.
Igualment, molt d'anys a tothom. Arribem d'aquesta manera ja a les 10, feim el repàs amb els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una encetam aquesta segona hora de programa aquí al dia.